COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12 i 20 i comencem des de Lleida. Mira, avui començava mirant al cel i bé, és una d'aquelles informacions que ens agrada, eh? Ens agrada a les persones, als éssers humans, saber quin temps farà, parlar sobre quin temps ha fet. Ahir escoltava una persona que deia que ara, després d'aquestes darreres refrescades, la temperatura és veritat que ha davallat molt. Potser no està tan lluny del que li tocaria en aquesta època, ara ens ho explicaran, però és que ha davallat de cop. I encara hi ha gent que et diu, és que aquest any no, quasi bé no hi ha hagut estiu. Home, jo crec que si no hem tingut l'estiu més càlid, almenys a Lleida, és el segon. O sigui, que de calor n'ha fet molta, que oblidem molt, que anem molt ràpid. I això de la meteorologia, doncs té això, que tenim poca memòria. Recordo que l'estiu passat vam passar penúries pel tema de, sobretot, els pagesos i les pageses, perquè no va ploure, no hi havia aigua i es van perdre collites perquè va haver algun rec que no es va poder fer, més d'un, de fet. I a més, després tenim, doncs, quan venen aquestes inclemències meteorològiques, pedregades, tempestes d'estiu, que són ràpides, van i venen, cau molta aigua, depèn del moment, doncs als arbres tampoc els hi va massa bé, o al fruit, els arbres sí, però el fruit no. Mira, les primeres estimacions de la Companyia Estatal d'Assegurances Agràries, Agroseguro, en relació al pagament de sinistres climàtics a Ponent, rondaran els 42 milions d'euros. En concret, s'han valorat 140.000 hectàrees de cereal afectades per la sequera, que han comportat indemnitzacions superiors als 30 milions. Pel que fa a la fruita, s'estimen unes indemnitzacions de 12 milions d'euros per episodis de glaçades, pedra i manca de qualls. Pel que fa al raïm, els tècnics es troben en el tram final dels treballs de peritatge que preveuen finalitzar aquesta setmana, i en la campanya de peritatge és iniciada a l'abril amb les gelades que van afectar la fruita dolça i han participat prop d'una cinquantena de tècnics de l'entitat asseguradora. Ja veus que les coses doncs no sempre van del tot bé. Amb reserves d'aigua, doncs mira, al Segre, a Oliana i a Rialp, aquests tres sumen 240 hectòmetres cúbics. Això és molt o poc? Doncs mira, al Segre hi ha 56,7 hectòmetres cúbics. Això és el 67%. A hores d'ara. Hores d'ara. Meitat pràcticament del mes de setembre. S'han guanyat 3 hectòmetres cúbics des de la darrera setmana per aquestes pluges. Per tant, és una bona notícia. Això és el que ha de fer en aquestes dates o no? Doncs no en tinc ni idea. I jo per això ja saps que els dimarts i els divendres ens acompanya el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bueno, primer de tot, recordar que a hores d'ara estem a 22,2 graus i que avui la mínima ha estat de 13,9, bastant baixeta i similar a la d'ahir, però és que la d'ahir era 6 graus inferior a la d'abans d'ahir, per tant, ja veieu que la nit sí que ha baixat. Armando, la temperatura, el temps que està fent ara aquesta setmana, és l'habitual, més o menys, per aquestes dates, bueno, o ha arribat massa d'hora?
Enguany no és el de l'any passat ni de l'anterior. Yeah. L'any anterior es va perllongar moltíssim. Van tenir 30 dies de 30 graus entre setembre, sí, i la primera quinzena d'octubre. Enguany només porten 3. 30 l'any passat, 3. I perspectives de que no s'arribi. Tot i que el temps farà canvis molt sobtats en quant a temperatura. No en quant a precipitacions, però sí que tenim molt d'alta baix, amunt, dins de la mateixa setmana en la que estem.
Val.
L'estiu ha sigut diferent als demés, però dins de l'ambient càlid, ha quedat el quart càlid, perquè la primera meitat va quedar mig grau per sobre de la mitjana, bastant normal, però la segona meitat, la segona quinzena de juliol, tot l'agost, van acumular, pues, el primer lloc, empatat en els anys anteriors, de 7 dies de 40. Déu. Hem de recordar que abans no tenien cap. Clar. O un cada diversos anys. Van tenir també 47 dies de 35 en tot l'estiu. També molt amunt, segon o tercer, i 42 nits tropicals, moltíssim. Es va concentrar en la segona quincena de juliol i en agost. És clar que si un viu en aire condicionat tot el temps, clar, de casa clar, a l'oficina al cotxe, o se'n va de vacances i no viu a Lleida, pues no li haurà semblat tant. Clar. Però l'únic que realment compta són les dades, sí. Perquè les percepcions humanes són, bueno...
són molt canviants. I poca memòria.
Molts sesgades en funció del que fan. Sí. Jo sé que al final de l'última ona, que al final de juliol, al principi d'agost, és que la gent se refugiava a les 3, 4, 5 de la tarda. Clar, en qualsevol lloc que tingués aire condicionat. Està molt concentrat en un mes i mig.
Bueno, Armando,
escolta,
a veure... I
ara sí que ha davallat força, l'últim dia de força calor va ser el 2 de setembre, gairebé 34, 35 graus, i ara ha davallat força, i sembla que les perspectives és que davalli força més puntualment, per tornar-se a recuperar. És a dir, tenim 4 dies per endavant, demà encara aguanta a la situació actual, és a dir, matinal fresca, dia assolellat, arribada de núvols i algunes precipitacions a la cara nord del Pirineu, i el dijous divendres és la gran refrescada, sí que és una mica nòmada, ja. Tot i que he vist que ha passat altres vegades. L'any 2017, el 96 i el 88 van tindre refrescades monumentals. Ja. D'estes d'arribar pues a 14 de màxima i si no 6 de mínima. Però no ens en recordem. Primera quincena del mes. Ni jo tampoc.
Armando, si no ens en recordem la calor que va fer a final de juliol, començam de recordar d'altres anys.
Sí. Bueno, escolta,
divendres tornem
no
a parlar...
No podem encorsetar temps en la mitjana més o menys no funciona així. La mitjana és una barrera, és una mitjana precisament de temperatures altes i temperatures baixes. Clar. I ens dona justament un valor que al millor no és el més freqüent.
Armando,
tenim per davant una gran refrescada, sobretot matinal, matinal de cara a divendres, dissabte, les matinals, amb precipitacions cara nord del Pirineu, en forma de neu, podien ser a partir de 1.800 metres, ara uns 2 o 3 centímetres anecdòtics que tornarien a marxar. Vale. Perquè després de cara diumenge n'hi ha una enfilada de les temperatures. El problema és que en quatre dies tindrem gran desplom i un gran augment de temperatura.
Això m'ho explicaràs divendres, que ja parlarem de cap de setmana i de l'altra
setmana. Divendres ja estarem en plena refrescada, però que serà, en respecte a la meitat sud de Lleida, amb sol.
Val.
I amb vent.
És millor.
Vent i sol. El vent farà nosa.
Armando... Escolta.
Ja veurem que és molt canvi, molt sobtat.
Que tinguis...
Els 4 darrers dies d'aquesta setmana.
Molt bé, que tinguis bona diada, Armando.
Igualment.
Fins divendres.
A tothom, també. Adéu.
Doncs aquesta és la previsió. Escolta, que t'avanço 2 titulars.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ahir van començar les escoles, els cursos, ja ho saps, i el primer dia d'escola a Isona, per exemple, el Pallars Jussà, doncs no va començar amb normalitat, perquè hi ha una vintena de famílies que no van portar els nens al centre per problemes amb un docent. L'acte de protesta, que està previst que pugui durar fins dijous, tot i que ja avui doncs, hi ha hagut alguna família més que sí que han portat els infants al centre. Les famílies demanen a Educació que reconsideri l'assignació d'aquest docent que ja ha estat objecte de queixes en anteriors cursos escolars. Centres de sort de la Vall Fosca o de Tremp també van tenir problemes amb aquest professor que van marcar ja aleshores l'inici del curs escolar amb protestes similars. Bé, aquí està, I creix un 8% l'índex de criminalitat a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran des de principi d'any. Ja hi ha hagut els mateixos homicidis que l'any passat i pugen un 60% les tentatives d'assassinat. És una xifra extremadament alta. I t'explico, amb notícia econòmica, que Treball vol bonificar la feina fixa que creïn les pimes que redueixin la jornada laboral. La COE diu que la mesura s'endinsa en l'intervencionisme del govern espanyol i Comissions Obreres i UGT mantenen les seues mobilitzacions. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
A punt d'arribar a 2:15, començarem la tertúlia dels polítics.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletón sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973-44-35-34.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja. Debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Ambos queremos dar con esas armas.
La cosa es un poco más complicada.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Cope Lleida. Doncs apa, és dimarts, ens toca la tertúlia dels polítics, els he fet venir una hora abans i, bueno, de moment va que l'avançament d'hora no els hi ha d'anar malament perquè pràcticament estan tots aquí, eh? O sigui que bona senyal. Rosa Jové de Junts, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Juanjo Falcó d'Esquerra, bon dia.
Bon dia.
Anna Florista del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Josep Roca de Vox, bon dia.
Molt bon dia.
I Laura Vergés del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Bon dia.
Què tal, com esteu? Com ha anat l'estiu?
Bé.
Curt, ràpid.
Curt. Sí.
És un clàssic,
molt,
això.
Molt, sí.
A veure, la Rosa Jové, que només entra, m'ha dit, escolta, que vull explicar una anècdota d'aquest
sí,
estiu.
Sí, el que passa és que ara quedaré malament.
Ara quedaràs malament,
Falcó,
vaja, home.
Perquè jo esperava que avui estés aquí a l'estrada. Ah. Vale? Però, bueno, no passa res.
Està escoltant,
res.
Segurament.
És un tema d'àrbitres o no?
No, sí, algo així. Bueno, jo amb l'estrada moltes vegades aquí a la tertúlia hem fet la broma de que a mi no m'agrada el futbol i de que jo no he vist mai un partit de futbol sencer. Me sembla que m'heu sentit explicada 1,000 vegades. Sí. Bé, aquest estiu, per lo de l'Eurocopa, les gasolineres Cepsa, cada dia, entre tothom que anava a repostar a totes les gasolineres Cepsa de tota Espanya, sortejava 5 pilotes de futbol de l'Eurocopa. En qui li va tocar una?
Hòstia, Rosa.
A la Rosa, no Jové. Total.
És molt injust, això, eh?
Molt injust.
Si no t'agrada el futbol, te toca una pilota de futbol.
Que és guapa, eh? Guapa, les oficials.
La pots anar
total, exacte. Sí, és el que he fet. Llavors, jo el primer que vaig dir, la noia que parlava de castellana, dic que no la poden dar a algú més, esta pelota. Que la... I diu, no, perquè se pierde. Vull dir, és un sorteig que fem, si el voleu bé, si no, pues ja estarà. Bueno, dic, posa-la per casa, jo. I llavors, a veure, en qui la donem, i al final, vaig estar a punt, l'Estrada va ser un dels que va estar més amunt perquè li donés, eh? Però tenim una persona, després m'ho van recordar, Junts, que és el Miquel Arevalo, que ell entrena a un grup de jovenets amb discapacitat, tal, i abans va anar a parar al Miquel Arevalo, però fenyada vam tindre.
Segur que li va fer molta il·lusió.
Sí, però a col·locar-la més fenyada que a rebre-la, o que a guanyar-la. No?
Rosa, ets una bossa de sorpreses, eh?
Sí, constant. No, jo ja ho dic.
Que s'ha incorporat la Cristina Morón del PSC. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Disculpeu aquest minut de retard.
Ja veus, tu no vas estar a la llista per la pilota de la Rosa?
No.
I jo?
Jo, a
mi sí. M'hi vas posar la llista o ja tampoc?
No, és quan pagues te donaven...
No, entre els candidats...
No, tu no hi eres, però no per res, perquè vaig pensar persones que més o menys...
Però que m'agrada molt el futbol. A mi també.
Lligades al futbol, que jo ho sapigués.
Bueno,
ja sé que a tots els homes us agrada el futbol, però era algú...
El regidor Melé també li hauria fet il·lusió. il·lusió, que és molt futbolero.
Sí, José,
cinc pilotes a tot Espanya només?
Sí, no, és 5 pilotes cada dia.
Ah, cada dia. Ah,
bueno. Cada dia durant un mes.
No,
no,
no. És que si no, anava a dir que em diguessis sis números de l'1 al 49
no,
ja.
No, no, no.
I a veure. Oh, clar. Bé, escolteu, que hem començat nou curs, nosaltres ho hem fet coincidint també amb el curs escolar, com fem habitualment, i bueno, és una setmana d'aquelles que intentes tornar a la rutina, però demà és la diada, és festiu, i de fet batxillera no comença fins dijous, i de fet fins dilluns de la setmana vinent jo crec que no serà allò ja la setmana de... Mira, ja està, ja hi som, ja hi tornem a ser. Políticament... com esteu? Com està l'Ajuntament de Lleida, la ciutat de Lleida? Ha tornat a engegar? Ha parat a l'agost? No ha parat? Cristina?
La ciutat no para.
No.
La ciutat no para i l'Ajuntament tampoc. És veritat que baixem el ritme perquè estem en un període de vacances i ja la maquinària de l'Ajuntament al mes d'agost administrativament doncs, no funciona perquè no hi ha ple, no hi ha comissions informatives. Llavors nosaltres aprofitem per fer vacances, excepte la Rosa, no? Que
no
consta que no n'ha fet, però la resta aprofitem per fer vacances, però la ciutat no para. Una ciutat com Lleida, evidentment, que no pot parar. I el curs per nosaltres també ja ha començat, almenys com a govern. També la setmana passada vam poder tenir la primera reunió, la primera trobada, on vam marcar una mica els objectius del proper any, fins a l'estiu de l'any que ve. I ara, a partir ja d'aquest mes, doncs, comencem tota l'activitat de l'Ajuntament.
Comença, ara us dono paraula, però vull dir que comença el curs... per entendre'ns, ni que sigui l'Ajuntament, ho dic perquè a la ràdio també ens regim per això del curs escolar, més o menys. Però comença el curs amb certs temes que van quedar sobre la taula al juny i que segueixen sobre la taula per la ciutat, per l'Ajuntament, i no sé si s'hi ha afegit algun altre. Parlava del tema de la inseguretat, abans donàvem xifres altíssimes, de l'índex de criminalitat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, des de principis d'any, amb increments del 60%. Jo sé que això tampoc ho podem imputar directament a les regidors i els regidors, vull dir, a l'Ajuntament, però és un tema que ja sabeu que la societat o la ciutadania n'és molt sensible, el tema de la inseguretat. Aquest que el teníem sobre la taula d'aquella manera, el maig o el juny, em sembla que el tindrem molt present, des d'ara i fins a final d'any,
Sí, sí. Bueno,
sí. Començo jo?
Sí. Sí. Doncs sí, és veritat, la sensació d'inseguretat, perquè són dues coses diferents. Per una banda estan les dades delictives, les dades de criminalitat, i per una altra està la percepció de la ciutadania d'inseguretat. Totes dues ens preocupen. Una és veritat que són dades estadístiques i l'altra és una percepció que és més difícil de combatre. Però evidentment que ens preocupa aquesta situació i ens preocupa l'increment de delinqüència. No obstant, evidentment, volem enviar un missatge de calma. Lleida és una ciutat on s'hi viu bé i que la veritat és que tenim uns cossos de seguretat, uns cossos policials que hi treballen per la ciutadania i podem estar tranquils en aquest sentit. Però sí que en aquest curs volem marcar com a objectiu clau la seguretat, no? Donar aquesta sensació de seguretat a la ciutadania, que es fa doncs, com ho hem vingut fent aquest darrer any, però evidentment que ho anirem incrementant, amb més presència policial al carrer, amb nous projectes, nous operatius, com per exemple que ja es va anunciar l'operatiu del centre històric, que serà una rèplica del que hem fet a Mariola, que està funcionant molt bé, que de fet les xifres de delictes i de incivisme estan baixant molt al barri de la Mariola, i per tant això ho traslladarem ara al centre històric, perquè és un dels altres focus que ens preocupa i que hem de donar resposta també als veïns i veïnes d'aquest barri.
Val, donaré la paraula a la Laura Vergés, i si voleu seguim aquest ordre tal com esteu asseguts. Aprofito per recordar que la Cristina Morón és regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, vull dir que és un tema que és de primera mà. Laura Vergés.
Sí, tenim un problema de seguretat, no només de percepció de seguretat, sinó també de seguretat, perquè crec que és curiós, quan un està a govern sempre parla més de percepcions i quan està a l'oposició parla de seguretat. Jo crec que hi ha un problema de seguretat evident i d'increment de problemes de seguretat i també de percepció, però l'important és el de seguretat, que llavors si es millora la seguretat, millorarà la percepció de la seguretat també. I aquí nosaltres hem estat crítics i seguim reclamant al govern una revisió del pla de seguretat, perquè és veritat que fa falta actuacions d'increment de forces de seguretat, però per al nostre entendre amb això no és suficient, i els experts en general també coincideixen a dir que no només la seguretat s'aconsegueix amb més policia, amb més cossos de seguretat, que insisteixo també fan falta, sinó que també hi ha d'haver altres mesures de prevenció, perquè al final les forces de seguretat bàsicament actuen quan ja hi ha hagut el delicte, i el que fa falta també és molta feina de prevenció, que nosaltres entenem que passa per reforçar també equips, personal i canvis també organitzatius i metodològics en tot el que és el treball comunitari, de mediació, de mediació intercultural, de mediació en conflictes, de reforçar el civisme, treball com, el sentiment de comunitat, etc. No? I per tant, nosaltres entenem que aquesta pota segueix faltant amb el plantejament del govern, i amb els dispositius de seguretat doncs veiem una certa improvisació. Nosaltres ja vam reclamar al pla de seguretat que hi hagués mesures més concretes pels barris, que ara van apareixent, però ens falta el pla global, perquè problemes de seguretat n'hi ha a la Mariola i Centre Històric, però n'hi ha també en altres barris i que també necessiten ser atesos.
Rosa.
Sí, bueno, podria repetir fil per randa el que ha dit la Laura. Jo també crec que s'ha d'incrementar la vigilància, que sí que és veritat que tenim un problema, clar que el tenim, sí que s'ha d'incrementar la vigilància, les mesures tal, però també s'ha de parlar amb la gent de peu, una mica allò que fas, no? Que de tota la vida, no? Que s'està fent, que és importantíssim. Mira, jo tenia dades l'altre dia, no és per ser alarmista, és per ficar quatre dades aquí, no? Ara s'ha ficat una mica de moda lo dels apunyalaments, no en sentíem a parlar fa 5 anys i ara sí. Bueno, Lleida és la segona ciutat de Catalunya, després de Barcelona, amb més apunyalaments. I no som la segona en població. A Barcelona hi ha hagut, gràcies a Déu, només, ho podríem dir així, 14 apunyalaments. A Lleida, 5. No tenim un terç de la població de Barcelona. No,
és desproporcionat totalment.
És molt desproporcionat. Llavors, a veure què passa a Lleida. Per damunt de lo de més, vale? Vull dir, no pot ser que hi hagi ciutats amb molta més població que nosaltres que no estiguin en aquest rànquing tan penós.
Sí. Josep.
Mira, amb aquesta línia d'aquest rànquing, no?, que s'ha mirat, s'ha fet a nivell nacional i a nivell autonòmic també, sí, desgraciadament hem aparegut a dalt de la classificació, no?, i s'ha sentit a parlar a tota Espanya, gent que m'ha trucat d'altres regions, no?, i dius, què està passant a Lleida, no?, és molt trist que truquin per això, no?, que siguem líders amb lo pitjor. Per tant, tenim un problema, no? Jo a mi no m'agrada, o sigui, podria dir inclús que detesto sentir parlar de sensació, és un problema molt greu que estem vivint a Lleida, parles amb la gent, jo crec que és el problema, que el que més preocupa al lleidatà és el tema de la inseguretat, i aquí, òbviament, el pla està fent fallida, i aquí s'ha de treballar per aconseguir que hi hagi resultats, perquè tenim una ciutat, mira, aquesta matinada mateix, a part del tema de que pugui haver baralles, apunyalaments, furts, avui també el tema de l'incivisme, no? De nou una illa de contenidors cremats a Balàfia, no? Amb cotxes també amb perjudici pels cotxes i tot. Tenim ja bastant caos en aquesta ciutat, i per tant això s'ha d'afrontar, s'ha d'agafar el toro per los cuernos i d'una vegada per totes treballar amb un pla efectiu, perquè aquest pla ara realment està fent fallida i no ens ho podem permetre, perquè anem a més i això s'ha de solucionar.
Mm-hmm. Juanjo.
Sí, jo és curiós com que la mateixa Cristina Morón, que abans del mandat anterior era la portaveu del PSC en temes de seguretat, que llavors la situació era un desastre i tot era culpa de l'alcalde Puello, que no feia res i pràcticament que deien que no es podia sortir al carrer. Curiosament, ara que hi ha algunes dades significativament pitjors, com les comentaré, ara resulta que Lleida és una ciutat segura, que es pot sortir tranquil·lament, que es viu molt bé. Clar, hi ha una percepció d'inseguretat que ja hi era abans, ara és més accentuada, però és que ara hi ha algunes dades objectives que fonamenten aquesta percepció d'inseguretat. Donaré dos dades de dos delictes que són els que segurament més impacten amb aquesta sensació d'inseguretat, que són les baralles, aquestes lesions greus o molt greus, que en definitiva són aquests apunyalaments, que en el període anterior al 23, en el primer semestre del 23, va haver una reducció del 30%, i en el mateix període del 24 hi ha hagut un increment del 56%, que ens ha portat aquest número del rànquing. Del menys 30 al 56%. El discurs de l'oposició del PSC era catastròfic amb un menys 30 i ara és cofoista a un més 56. Robatoris amb violència i intimidació. Al període anterior, menys 26%. Al període actual, més 39,9%. Amb un menys 26%, recordem les coses que deia l'actual alcalde Félix Larrosa i altres regidors del PSC i recordem el que diuen ara. Per tant, hi ha una certa evasió de la realitat per part de la regidora de Seguretat. Hi ha una percepció d'inseguretat cada vegada més pitjor, però el pitjor de tot és que aquesta percepció de seguretat en aquests casos està refrendada. En alguns altres casos no. En el tema dels furts, per exemple, hi ha una disminució que ja es va començar en les períodes anteriors. El període anterior va haver una disminució del 10% i ara d'un 17%. Però amb aquests delictes del robatori amb força i intimidació i, diguem, aquestes baralles que són molt cridaneres i que generen molta sensació d'inseguretat. Si tu estàs prenent una Coca-Cola o un cafè a una terrassa de Ricardvinyes i de cop i volta comencen a volar les cadires i comencen a sortir ganivets, això genera una sensació de por. I si, a més, això es fa viral i surt als mitjans de comunicació, doncs, efectivament, afortunadament, no passa cada dia, però els dies que passen, i ha passat més d'una vegada, doncs això fonamenta objectivament la sensació d'inseguretat. I això no havia passat abans, i menys i per tant tenim un problema que el govern municipal hauria de reconèixer, i hauria de reconèixer que el Pla Local de Seguretat, com ja vam dir en el seu moment tots, especialment Esquerra Republicana, no reflectia no feia una diagnosi correcta i adequada de les problemes. I una altra cosa, us esteu ventant, el govern s'està ventant de l'eficàcia d'algunes mesures, com per exemple aquest punt d'atenció de la Guàrdia Urbana, que van 2 hores al dia, que han millorat molt les dades de la Mariola, i nosaltres demanarem les dades de la Mariola, que em sembla que ja m'agradaria veure si les teniu, les dades de delictes dels Mossos d'Esquadra, si les teniu parcialitzades per la Mariola, que crec que no, però les demanarem, perquè si les teniu ens les haureu de donar, perquè comprovem si efectivament aquesta atenció 2 hores al dia de 2 agents urbana al centre cívic, això realment ha millorat. Nosaltres pensem que no, que és una mesura ineficient de cara a la galeria, però si ens ho demostren amb dades, doncs haurem de reconèixer que és una mesura eficient i, per tant, estarà bé que s'estengui a la resta de la ciutat.
Uh-huh. Anna.
A veure, nosaltres com a Partit Popular ja vam dir des del primer moment que el Pla Local de Seguretat no abarcava la realitat de lo que era la societat actual lleidatana i també vam tindre en compte que havia augmentat molt en els últims anys la població i, per tant, no s'havia posat les mesures en quant a cossos de seguretat per poder pal·liar totes aquestes circumstàncies que desgraciadament estem vivint. És cert que la societat estem vivint una agressivitat que no s'havia vist fins ara, que la gent s'abaralla i el primer que fa és treure't un gabinet, però a part de tindre que buscar l'origen d'on ve, és necessari buscar l'origen per poder adoptar, evidentment, les mesures. El que els poders públics tenen una finalitat és el que han d'agafar les mesures perquè hi ha un dret fonamental de la persona que és el que verdaderament el ciutadà s'ha de sentir segur. Si el ciutadà no se sent segur, evidentment s'està coartant la seva llibertat. Ell pot tindre el dret de sortir a les 4 de la matinada, independentment de que solament vulgui anar a caminar o vulgui anar a córrer, però verdaderament aquesta situació d'inseguretat l'està coartant la seva vida diària i això no es pot permetre. Con lo cual, lo que s'ha de demanar sobretot són mesures eficaces per part de la paeria i que quan parlen de que sí, han posat més guàrdies urbanes, sí, s'han posat més guàrdia urbana perquè realment ha hagut molts guàrdies urbanes que s'han jubilat i que quan posen la guàrdia urbana en un barri, evidentment l'estan traient en un altre i jo crec que s'hauria de fer una coordinació més eficaç i no actuar sobre la marxa per simplement posar un parche davant d'una situació.
Cristina Morón, a part de, si vols contestar o individualment o globalment, et pregunto també si a l'Ajuntament ja us sou conscients d'això i si ja us heu reunit i heu decidit alguna estratègia immediata o això encara no ha passat?
Evidentment que som conscients de tot això i, com he dit abans, ens preocupa moltíssim la inseguretat de la ciutat. Vull deixar clar que no és una qüestió simplement de Lleida. Les dades de delictes s'incrementen a totes les ciutats, i això ho hem de tenir clar. Però en cap moment vull minimitzar el problema de la inseguretat. No vull dir que a Lleida no passi res, evidentment sí, però la diferència d'aquest nou govern amb el govern anterior és que reaccionem davant dels problemes i davant dels delictes. I això és el que criticàvem al govern anterior. No pas criticàvem que fos una ciutat més insegura, sinó criticàvem la postura i les decisions que no es prenien amb el mandat anterior. Però bé, això ja és passat i ara ens trobem en un moment en el que hem fet un pla local de seguretat. És un document genèric el qual estem aterrant amb mesures concretes. La mostra és que de les 105 mesures que hi havia i una cinquantena s'havien de realitzar aquest 2024, ja n'en portem més de 30 realitzades. Per tant, estem treballant i tenim apostes i propostes concretes, com és en el cas de que l'any que ve tindrem a 19 agents de la Guàrdia Urbana nous patrullant pels nostres carrers, que incrementarem aquestes patrulles de barri, que farem els centres operatius, que crearem noves unitats, tots aquests elements que estan marcats dintre del Pla Local de Seguretat i que farà que des de l'Ajuntament no s'oblidin els ciutadans i ciutadanes i que millorem en seguretat.
Una pregunta referent al que deia l'Anna Florista de que al incorporar-se Guàrdia Urbana també se'n jubile. La plantilla neta de la Guàrdia Urbana s'ha incrementat o no?
Sí, es van incrementar amb nous agents i a més s'incrementaran aquests 19 més fins a arribar a l'objectiu de 250, que és el que havíem plantejat nosaltres d'inici, que és una xifra que no ens la inventem nosaltres, sinó que està consensuada amb els sindicats de policia.
I també amb el que deia la Laura, a part d'incrementar la presència de Guàrdia Urbana, es contemple alguna altra acció que no sigui només els cossos de seguretat?
Més comunitària, no? Que és sempre la demanda que, veritat, sí. que la Laura sempre es fa.
La Laura i alguns més de la Laura. Més,
però en especial la Laura
sempre
és
la Laura perquè és la que ho ha dit.
La xifra d'increment de la Guàrdia Urbana la tenen molt clara, 250. La xifra d'increment d'agents cívics, d'educadors, de mediadors, de dinamitzadors comunitaris, aquesta mai se té en compte.
No és un element que obviem. De fet, amb el marc del pacte del civisme es treballaran accions comunitàries per generar inclusió d'aquests col·lectius que al final queden una mica al marge i que provoquen aquestes situacions incíviques i manca de convivència. I en aquest sentit, el que diem sempre i que ja ens hem posat a treballar és la professionalització dels agents cívics, que creiem que ha de tenir un perfil més específic amb una formació més determinada. Hem començat a treballar amb Guàrdia Urbana i també amb recursos humans per definir aquest perfil i per donar estabilitat i que es pugui professionalitzar molt més i donar una atenció de qualitat amb aquesta nova figura que s'incorporarà a la plantilla de l'Ajuntament de Lleida.
Ens queden 7 minuts per arribar a la una. De manera molt breu, us deixo ja intervenir lliurement. Eh?
Sí, jo només afegir que hi ha aquesta deriva de l'alcalde que cada vegada més accentuada de posar només el foc en solucions de tipus policial i punitiva. L'altre dia el sentíem, deia Lleida qui la fa la paga, no? Això com si ho hagués pogut signar l'alcalde de Badalona, no? Per tant, home, d'un alcalde progressista s'espera una altra cosa. S'esperen mesures policials que hi calen, sí, segurament cal un increment de l'agents, i ja en el mandat anterior va haver un increment molt gran després d'uns quants anys de congelació de la plantilla d'agents de la Guàrdia Urbana. Per tant, no diem que no cal prendre mesures de tipus policial, però també calen altre tipus de mesures, especialment amb aquells tipus de delictes que estan molt, molt relacionats amb la situació personal dels delinqüents. I l'alcalde aquests dies parlava de la multireincidència sense analitzar els perfils d'aquestes persones que havien sigut detingudes. Jo demanava una altra tertúlia, escolti, digui'm per quin delicte ha sigut detingut i quin perfil té aquesta persona. No és el mateix que aquella persona hagi robat un mòbil perquè necessita 10 euros al dia per pagar-se una dosi i aquí requereix una situació, o perquè estigui vivint al carrer i necessita 5 euros diaris per dinar. És diferent d'aquell altre que forma part d'una xarxa criminal criminal que ha fet del robatori i el fura el seu modus vivendi. I això no està en compte. Ni es fa la diagnosi d'aquests perfils, ni es proposen mesures de tipus comunitari, de tipus social, i des d'un govern suposadament progressista s'esperaria que les solucions a problemes de seguretat fossin des d'aquesta visió global, no només policial. I això és el que li reclamem i això és el que trobem a faltar al pla local de seguretat, que cada dos per tres sentim a parlar d'obertura de punts d'atenció de Guàrdia Urbana, de nous agents, de noves patrulles, que al final el que es fa és passar-la d'un lloc a un altre, però no sentim tant a parlar d'increment d'educadors socials, de treballadors socials, d'obertura d'altres tipus d'establiments que mirin d'atendre aquests perfils, no? I això és el que es trobem a faltar.
Perdó.
Sí, ja està, ja.
Jo seré molt breu. Al final, a grandes males, grandes remedios, jo crec que s'ha d'aparcar el bonisme i s'ha de deixar que la Guàrdia Urbana pugui actuar amb tota la contundència possible pel que estem vivint aquí a Lleida. No és un moment de tibiesa, és un moment d'encarar amb fermesa el tema. I el que està reclamant els ciutadans, el Juanjo comenta el de l'alcalde progressista. Jo el que vull és un alcalde que davant d'aquest problema greu que estem vivint a la nostra ciutat d'incivisme, d'inseguretat, d'una delinqüència que està desbordada de caos, un alcalde que, de veritat, aparquem el fum, perquè la maquinària de fum està a tota pastilla, aparquem el fum i de veritat actuem amb mesures que siguin efectives i que acabin amb el problema.
El Juanjo ha deixat sobre la taula també un mot que ja fa mesos que l'arrosseguem, que és la multireincidència.
Sí. Però
que hi ha casos molt greus, Anna.
Sí, ja ho sé. Però bueno, en lo de la reincidència, multireincidència, és cert que hi ha persones que han estat detingudes fins a 164 vegades, perquè jo he tingut l'atestat a les mans, però...
164 vegades.
164 vegades. Llavors, clar, te trobes que s'ha d'analitzar on ve aquesta multireincidència. I, per tant, no podem confondre el que sempre jo dic, un antecedent policial en el qual ja, quan s'elabora l'atestat, una relació de les vegades que s'han tingut, a el que són els antecedents penals pròpiament dits, que llavors ja daria lloc a l'entrada del Codi Penal i que llavors s'agravaria la pena una vegada que aquesta persona ha estat condemnada en sentència ferma. De l'altra manera, ens estem saltant en l'indubio pro reo, perquè és la presumpció d'innocència que aquesta persona té. Evidentment, el que causa aquesta reiteració en la comissió delictiva és que crea molta alarma social. Això estem segur. Però, bueno, no tot és competència de l'Ajuntament, això és evident. S'ha de buscar la causa que dona lloc a aquesta reincidència, multireincidència, i instar a les administracions que correspongui a que adoptin les mesures, perquè normativa n'hi ha. Els jutjats estan col·lapsats, no donen abast, falten mitjans econòmics i mitjans humans, i llavors s'ha d'exigir el que pugui aplicar-se a aquesta normativa, però donant els recursos perquè cada un, sobretot l'administració de justícia, pugui complir amb la seva funció. I ja et dic, i sobretot posar recursos en el que és en les mesures de reinserció i en els serveis socials perquè això no tingui lloc.
Mira, ara li faré una pregunta a la Rosa Jove que donaria per dos programes, però li diré que m'ho resumeixi en 30 segons, un minut tirant llarg. Com a psicòloga, t'han canviat la societat?
Sí, ha canviat, perquè hem canviat la base, hem canviat la manera de criar els nostres fills, hem canviat, no dic ni millor ni pitjor, és diferent, i per tant la societat serà diferent.
Bueno, podríem valorar-ho, això de millor o pitjor també, però
és així. Hem canviat la manera de criar, la manera d'establir relacions, la manera de treballar, la manera de...
Però vull dir que la situació actual és reflexa d'això?
Jo penso que sí. Vale? No del tot, evidentment. També és veritat que hem tingut una entrada de gent que porten valors diferents i que, per tant, costa de lligar a vegades una cosa amb l'altra. I s'haurien de fer esforços doncs, perquè tot això pogués fluir una mica més. Vale. Però
jo crec que és un tema
és
que sí. Acabem a la una, si heu d'intervenir...
Jo només... Però
molt breu.
Sí, molt breu. Quan se parla d'això, no es diu... Sovint no es diu que hi ha un increment brutal de la desigualtat. Molt gran de la desigualtat. Cada vegada els rics són més rics i cada vegada els pobres són més pobres. I cada vegada les esperances de deixar de ser pobre són menors. I això és un factor molt determinant pel increment de determinats tipus delictius. I això es passa com si fos una casualitat. Si analitzem les dades de tot el món, i d'Espanya en concret, i de Catalunya, i veiem com hi ha un increment de la riquesa concentrada en unes poques mans i com la taxa de pobresa es va estenent, a Catalunya tenim gairebé un 30% de població infantil amb risc d'exclusió social. Un 30%.
Segons, Laura.
Sí, bueno, incidiem això, a Lleida és un 30% de pobresa i d'exclusió social, amb les dades per les escoles han aflorat, no?, aquestes dades, i per tant tenim també una segregació per barris molt important, amb llocs on se concentra més riquesa i llocs on se concentra més pobresa. Tenim una classe mitja cada vegada més cap a baix, que va més justa, i per tant això està vinculat també amb la seguretat, no? I per tant, quan els dentistes fan el discurs de només policia, pues estan oblidant de tota la part...
Cristina, Rosa, Juan, Joana, Josep, Laura, escolta, gràcies, és la una, que tingueu bona diada, fins dimarts vinent.
Adéu.
Adéu. Adéu.